Bon dia, què tal? Com esteu? Engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 9 de maig. Tres hores de ràdio en clau alt i baix Penedès que farem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquí al control central saludem com cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. Benvinguts. Així que acabi el sumari, avui tindrem previsió meteorològica amb el nostre home del temps, el Marc Rodero, que ens acompanya els dimarts i els divendres. I a continuació, Talent i Més, amb la Susana Villagrassa, la Montse Balada i la Sílvia Rotellar, economista i voluntària d'Oxfam Internacional i de Polseres Candela, com a convidada. A dos quarts de deu, primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu. I quan passin 5 minuts de dos quarts de deu, engegarem el tema de la setmana. Avui volem parlar de sequera i de com afecta el sector agrícola a la pagesia. Tindrem amb nosaltres Jordi Pasqual, propietari de l'empresa familiar Torclum, la Isabel Vidal, pagesa, viticultora, el Josep Torrents, de Torrents Vinyes Fruits i president de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, el Josep Ràfols, de Cal Pau Jan, vocal de l'ADB i president del préssec d'Ordal, i la Issa Martínez, tècnica de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Els demanarem com afecta a l'agricultura, al camp, la llei de sequera impulsada pel govern, com seran les collites, la collita del préssec, com afecta a la vinya, a l'olivera, tot i que són de secar també necessiten aigua i no tenen l'aigua que els caldria. I, casualitat, coses de la vida, abordarem aquesta qüestió coincidint amb les tracturades que al llarg d'aquest matí el sindicat Unió de Pagesos ha convocat a diferents punts del país. Acabarem el tema de la setmana, dos quarts d'onze, i escoltarem de nou què passa a les nostres comarques al segon flash informatiu d'aquest dimarts. A dos quarts tocats d'onze, gastronomia, amb els nostres dos referents, dues espases, com són el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, xef i propietari del Vell Papiol. A les 11 entomarem la tercera hora amb el Català al carrer, amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà concurs, volem que truqueu al 938-27-26-26 i jugueu amb nosaltres els mots encreuats versió radiofònica. Avui regalem un llibre que és Premi ADB de Literatura Infantil. Es titula Sigues Tortuga i està pensat per a nens i nenes a partir de 8 anys. A dos quarts de 12, tercera i última cita, amb les notícies de casa, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa, per exemple, amb aquestes tracturades, i seguir. I a la recta final, com que és dimarts, hi trobarem les pantalles, amb les novetats seriòfiles i tot allò que es cou a la pantalla, per exemple, Eurovisió, de la mà del Carles Gala, i per acabar-ho d'adobar i acomiadar-nos bé, les fake news. Com sempre, a banda dels butlletins de dos quarts, escoltarem atentament què passa arreu del país, els butlletins horaris. Hem començat ara amb el de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Comença el dimarts el Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
De talent femení amb noms propis i de trobades i activitats que reuneixen talent en clau femenina, en parlem a Talent i Més un cop al mes aquí al Penedès en xarxa. Avui acompanyades per la Susana Villagrassa, presidenta de l'Associació Talent Femení. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia. Què tal?
Contenta?
Molt contenta, molt contenta. Sí? Perquè, bueno, perquè la societat sembla que estigui girant molt, no? Amb el sector turístic i restaurador estem molt en auge. Les empreses sembla que estiguem treballant més que el 2019, i bueno, sembla que tot torna a la normalitat. Per mi, econòmicament, bueno, sembla que comencem a sortir d'aquest gran túnel que hem passat. Jo crec que tenim de ser positius i parlar molt en positiu, perquè la vida segueix. I bueno, jo tinc una manera de ser que sempre ho veig...
El got mig ple, sempre.
Mig ple. Però m'agrada transmetre això.
Contenta, doncs, amb aquest preacord entre COE, Comissions Obreres i UGT...
Sí, jo crec que sí.
...per incrementar el salari un 10% en els propers 3 anys.
Sí, jo crec que és necessari, sí que tot està molt car, però les empreses tenen de tenir aquest objectiu de donar aquest benestar als treballadors perquè els treballadors es posin en marxa i creguin en potenciar la seva mateixa empresa. És a dir, jo crec que els treballadors també tenen d'agafar aquesta actitud, igual que el compromís d'augmentar el salari és fer-se seva l'empresa on treballen, perquè d'aquesta manera aquesta empresa treballarà més, guanyarà més i, evidentment, ells seran una peça clau perquè aquestes empreses funcionin. Jo crec que ens falta professionalitat, però també que els treballadors vulguin ser part d'aquesta gran empresa, que és la seva.
Tot i que hi ha qui diu que és un conveni de pa sucat amb oli, perquè, clar, estem amb una inflació del 10%,
sí.
I aquest any veurem un increment només del 4%.
Sí,
no recuperarem aquest 10 fins d'aquí 3 anys.
Ja, però també tenim de pensar que les empreses han patit molt durant aquests anys, aquests 3 anys. I n'hi ha molts que han tingut de tindre l'empresa a baix mínims, han tingut molts ERTEs, no han pogut fabricar tot el que tenien de fabricar, no s'ha vengut tot el que es tenia de vendre, ha hagut molta por a gastar diners, i ara que tot s'engega, jo crec que aquest pas endavant es té de fer, però també amb compromís de totes les bandes. Jo crec que tothom ens tenim d'implicar, perquè si no el país no gira. L'economia té de girar per anar bé.
Aviam, la nostra convidada d'avui és economista. Aviam què hi diu, ens la presentes?
Mira, avui tinc el goig de tenir amb nosaltres una de les persones que, dintre de la seva vida professional, que és l'economia, entra en un moment de la seva etapa, de la seva vida, a ser socialment compromesa, no? Ella és Sílvia Rodetillán i ella és economista, però va entrar al FAN Intermón i amb les polseres candeles. Jo vaig tindre el gust de conèixer-la amb l'última jornada que vam fer a Sant Pere de Ribes, i és una dona que porta a dintre del seu cor moltes sensacions que han fet que s'impliqui tant amb les polseres candeles. I ella serà la primera a explicar-nos per què i què són aquestes polseres, perquè tenen una història darrere molt important.
Comencem saludant-la, Sílvia Rotellar. Bon dia, benvinguda.
Hola, benvinguts, gràcies.
A tu.
Pues jo voldria que ens expliquessis una miqueta com comença o què són les polseres i on te comença tota aquesta gran història. Sílvia, bon dia.
Mira, moltes gràcies, Susana, per tot, per la teva apoyo. Sí, la història de Polseres Candela és una història molt maca i que, a més, dona molta esperança a moltes coses, perquè aquesta història de Polseres Candela és una nena que es diu Candela, que agafa una malaltia terrible, que és la leucèmia, amb només 11 anys, Llavors, gràcies a una voluntària de l'hospital, comença, li ensenyat a teixir un tipus de pulseres. Aquesta nena és de Benicarló i quan pot sortir de l'hospital i anar uns dies a casa, pues, té dues amiguetes que tenen 9 anys, només en aquell moment, i aquestes nenes pues, comencen pues, el que fan les nenes d'aquesta edat, els passeigs de Benicarló, fan pulseretes, les venen, i això se va fent super, bueno, se va fent gran, va passar a moltes famílies, també a la planta de Sant Joan de Déu, a planta octava, on estan els nens d'oncologia i hematologia infantil, que es diuen els xipirons, que això tinc que dir-ho perquè realment pues, saps que Candela té un petit xipiron dibuixat, pues, comencen a córrer els fils per d'habitació a habitació, comencen a fer pulseres pels metges, per les infermeres, i comença a fer-se pues, realment gran, això. Això estem parlant del 2013, i tot el que van recaudant, tant les famílies que es comprometen, famílies de nens que inclús ja no estan, ja no han pogut superar la malaltia, pues, entrega tot a l'obra social de Sant Joan de Déu per la investigació infantil.
Molt bé.
I és en el 2017 quan al final, com això s'ha fet realment important, i tot són aportacions voluntàries, el que pot ser, el que s'aprèn a fer pulseres, fa pulseres, el que pot vendre pulseres, ven pulseres, pues, es crea l'Associació de Pulseres Candela. Aquesta és la història de l'esforç de moltes famílies i molts nens, sobretot.
I aquests fons, on te van destinats?
Bueno, aquests fons, el càncer infantil, aunque sembli mentida, que és quasi té una mà, gràcies a Déu, en 20 anys ha evolucionat moltíssim i ara ja no té tanta mortandat. És una malaltia de les que diuen que malalties rares, perquè realment el càncer infantil no té pràcticament aportacions perquè no és una malaltia que sigui molt comú, sinó que és, el càncer infantil a més és molt específic, així com el càncer d'adults és un càncer que estan, hi ha moltes investigacions i el càncer infantil se té que anar fent la investigació a mida que se van veure ja les malalties perquè els nens estan amb el seu desenvolupament i tot això va destinat a la investigació de que es fa a Sant Joan de Déu, bàsicament, i a Vall d'Hebron. I tots els fons que se recauden pues, es destinen a anar avançant mica en mica i anar curant aquests nens.
I tu com hi entres? Per què?
Bueno, jo soc voluntària del Som Intermón, que és una cosa totalment diferent, vull dir, és una ONG diferent, i jo vinc a Valdoret, és una ciutat de Sant Cugat, i jo conec aquí pues, a gent com jo que es reuneixen els dilluns i que comencen a ensenyar-se a fer pulseres i comencen pues, a buscar per fer eventos. I bueno, les conec fa, la veritat, un any i mig o dos i bueno, les vaig ajudar fins que ja a poc em vaig ficant més en sèrio i bueno, pues ara estic molt compromesa amb el tema. Vull dir, aquesta associació es mou gràcies a la gent, als voluntaris. Vull dir, hi ha gent que fa pulseres, hi ha gent que les fa a casa, hi ha gent que quan fa sap que hi ha una comunió o una boda, pues les venen de regalet. D'aïda no les venem. Això és una cosa que, perdoneu, que faig un incís, perquè nosaltres no venem pulseres. Nosaltres el que fem és agrair el donatiu que ens donen algú i nosaltres li donem una pulsera. En realitat són pulseres que tenen molta feina i que el donatiu és molt simbòlic, vull dir, però cada persona que dona un donatiu, nosaltres li entreguem una pulsera. Així comença Pulseres Candela. El que passa és que realment, en aquest moment, s'ha fet tan gran que, pues, mira, tenim una senyora, que és una senyora de quasi 85 anys, que viu a Navarra, i aquesta senyora que viu en un poblet petit, que és una senyora que cus molt bé, pues mira, pues, nosaltres aconseguim enviar-li robes i coses i fa uns bolsos meravellosos. Vull dir, cada un aporta el que ben pot. A vegades pues, una fa uns clauets i una altra fa pues, unes ondes de llapis molt monos. I tothom aporta el que pot. El que pot i bueno, pues, realment, vull dir, pues des de l'any 17 fins ara s'han aportat 3 milions i mig d'euros amb tot el treball involuntari, dels voluntaris i amb tota la dedicació de la gent a fer eventos. Gràcies com als eventos que tu m'has convidat el pròxim dilluns, dia 15, en el Meridien. I bueno, també es poden fer socis de l'associació. També tenim empreses molt implicades. I bueno, és una família que s'està fent gran, 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 i tothom amb moltes ganes de portar coses.
Pues serà un honor tenir-te amb nosaltres aquest dia 15, que per nosaltres és molt especial, és una jornada molt important. I a partir d'aquí pues, intentarem pues, fer aquesta paradeta que tu ens aportes i que totes les persones que vinguin aquest dia pues, que puguin col·laborar amb aquest donatiu. I també a mi m'agradaria... Bueno, comunicar, ja que estem a la xarxa del Penedès, de que on et poden trobar, perquè hi haurà algú que li pugui interessar poder fer aquest donatiu i que tu li enviïs aquestes pulseres o aquests bolsos que em comentaves ara.
Sí, mira, nosaltres, per exemple, una cosa que fem també és anem molt a Llardavis, anem molt a centres socials de gent que està en exclusió social i allí pues, ens ensenyem a fer pulseres. Això també les aporta pues, una gran autoestima per a ells mateixos. On es poden aconseguir aquestes pulseres? Doncs pues mira, entrar en la web de Pulseres Candela, perquè nosaltres pensem que a part dels eventos que fem puntualment, pues, hi ha comerços que tenen el nostre expositor i que contribueixen. Hi ha des de restaurants, des de farmàcies, des de gent que ens ven, que no és la paraula,
sí, que pot tenir,
que agafa les donacions. I si algú vol ficar-se a la web de Pulseres Candela, trobarà un punt de pulsera més a prop de casa seva. Ja t'ho dic, es poden trobar des d'una farmàcia, fins a un llar d'avis, fins a un centre educatiu, comerç de roba... Pues tothom que s'ha ofert, que és aquest, són els verdaderes voluntaris que ofereixen un espai o un temps en la seva comerç per poder contribuir a una bona causa.
Perfecte. Pues, tots entrarem a la web per poder veure aquests espais i, bueno, i les persones que vinguin el dia 15 i talent femení, suposo que totes les persones que vulguin entrar i sol·licitar una pulsera, pues, nosaltres es farem càrrec de que aquestes pulseres arribin i aquests donatius us arribin a vosaltres. Pues, moltes gràcies, perquè evidentment...
Jo te vull agrair a ti, Susana, de veritat. Gent com tu, que sé que aneu pues, amb vostres temes, amb vostres feines i que ja teniu prou, pues, que realment feu un espai per deixar que gent com nosaltres puguem arribar als nostres objectius. Sense vosaltres no ho podríem fer, no?
Sílvia, abans d'acomiadar-nos, aprofitant que ets economista, tot i que jubilada i que hem començat la secció...
Jubilada.
Sí. Però hem començat la secció amb la Susana, dient-nos ella que està contenta, que veu el got mig ple, que sembla que les coses van a millor. Tu també tens aquesta sensació?
Sí, perquè bueno, ja parlant una mica més teòricament, l'economia és cíclica, sempre ha sigut cíclica. I el que ha dit la Susana té molta raó. Vull dir... Això ha sigut una baixada. Crec que és veritat que si té que haver una aportació per part des del treballador, l'inversor, la política, tot, però jo també soc de que veig que l'economia continua i tirarem endavant segur.
Doncs...
Veig positiu, també.
Fantàstic, amb aquest missatge en clau positiva acabem. Sí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada.
Vale.
Gràcies, Sílvia.
Vale, gràcies, Susana.
Susana, apuntàveu que aquest dilluns vinent, 15 de maig, hi haurà l'oportunitat de saber més d'aquest projecte de Pulseres Candela, d'adquirir alguna pulsera. Parla'ns d'aquesta activitat, d'aquesta jornada de dilluns vinent.
Bueno, pues és una jornada com... Bueno, molts anys portem col·laborant amb el Meridien Ra i són grans sponsors nostres i, evidentment, ens deixen aquest espai meravellós fer tota una jornada d'un dia empresarial important de networking i d'empoderament. I com cada any doncs, tenim una jornada preparada que aquest any doncs, va vinculada també amb aquesta part social, amb polseres candeles, i tenim doncs, a l'Aranxa i la Rebeca Muñoz doncs, que ens faran tot una Fresh Beauty Business, que és tot una preparació de la pell i per què els tractaments naturals i no artificials, evidentment, i ens faran tota una explicació de tota aquesta aportació de producte que podrem tastar, gaudir, provar i saber per què és tan important la cosmètica natural. Després tenim un coffee break que farem com a networking important. Evidentment, el Meridian Ra ens prepara un esmorzar sempre davant d'aquests jardins meravellosos que té l'hotel, i allà doncs, ens podem conèixer de prop i poder tindre una tertúlia densa amb totes les persones que participen en aquesta jornada. I després seguirem parlant de la qüestió tributària, amb l'àmbit tributari, a càrrec de Miguel Àngel Gargallo i la Georgina Mínguez. Ells també són unes persones que ens acompanyen sempre, perquè, evidentment, el Miguel Àngel, des de que va obrir Talent Femení, ens ha portat les comptes i ens ha ajudat en tota la part de papers interns de la gestoria, i evidentment doncs, ell té una capacitat intel·lectual molt alta dintre del món tributari i de la gestió de l'empresa, i ens farà una xerrada molt interessant. I per acabar, més lúdic, farem un marinatge amb la Marta Garrofano, que ella porta 3 vins marinats amb productes molt especials, que serà pues, com un aperitiu abans del dinar, però començarem marinant vins de les nostres terres i, evidentment, podrem gaudir de tota la seva gran experiència, perquè ella és una gran enòloga i farà pues, tota aquesta presentació de vins.
La jornada està oberta a no sòcies de Talent
Femení? Sí, es poden apuntar sòcies i no sòcies, i, evidentment, pues, que ens ho facin arribar abans de dijous, i serà un plaer poder comptar amb gent que tingui interès de poder col·laborar. Després n'hi ha un dinar sempre a la terrassa que dona vistes al mar, i farem, bueno, gaudirem d'aquest gran menjar que fa el Meridian Ra, que ens acull, i poder passar pues, tarda amb cafès i tertúlies. Jo convido a la gent que tingui interès de tindre un dia. Jo sempre dic que aquestes jornades, a part d'empoderament, són un kick-cut per totes les empresàries.
Segur que serà una jornada profitosa, aquest networking del proper 15 de maig. Gràcies per acompanyar-nos i d'aquí una setmana seguim.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15 del matí. I a aquesta hora us donem la benvinguda al primer flash informatiu del Penedès en xarxa d'avui. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Vilafranca ha celebrat aquest dilluns un darrer ple ordinari de tràmit abans de les eleccions municipals. El darrer ple amb Pere Regull com a alcalde serà el dimecres 14 de juny per aprovar l'acta de la sessió anterior i acomiadar els regidors i regidores que no continuïn en el següent mandat. El darrer ple abans de les eleccions s'ha celebrat en un dia gens habitual. Normalment les sessions ordinàries es fan els tercers dimarts de cada mes, però en aquesta ocasió, i per no coincidir en campanya, ha tingut lloc aquest dilluns. També ha estat una sessió descarregada de temes que poguessin suscitar un debat amb connotacions electorals. En primer lloc, s'ha aprovat per unanimitat Generalitat nomenar la republicana Maria Sardà com a representant de l'Ajuntament de Vilafranca en el Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, en representació dels diferents grups de l'oposició. El segon punt ha estat la modificació de crèdits, ampliant romanent de tresoreria, 49.000 euros per l'acord amb els pisos de la Sareb. També s'han reconegut subvencions de cultura i s'han dotat partides pel canvi de dos vehicles. Ferrocarrils inicia les tasques de revisió anual del funicular de Gelida. Aquests treballs duraran prop de 3 setmanes, concretament fins al divendres 26 de maig. Així doncs, el funicular, que circula els caps de setmana, estarà fora de servei els dies 13, 14, 20 i 21 de maig. Durant aquest període, Ferrocarrils garantirà la mobilitat de les persones usuàries posant en servei l'autobús que entre setmana realitza el mateix trajecte. Així, l'autobús circularà també els caps de setmana amb el mateix horari que el servei habitual del funicular. Durant aquestes setmanes, Ferrocarrils durà a terme, com cada any, els treballs de revisió programada i de manteniment que s'han de realitzar a les instal·lacions de transport per cable, com és el cas d'un funicular. Tot plegat per optimitzar la qualitat, la fiabilitat i la puntualitat del funicular de Gelida, així com el confort de les persones que l'utilitzen. Mor la jutgessa de Pau de Santa Oliva. Va estar molt implicada amb la vida social del poble. Angelina Iglesias Raso, qui va ser la jutgessa de Pau de Santa Oliva des de l'any 2005, va morir el passat dilluns 1 de maig a l'edat de 83 anys. Nascuda el 2 de setembre de 1939 a Barcelona, va fer vincles amb Santa Oliva a partir de l'any 1962, en un principi per venir a passar els caps de setmana i vacances. Però mica en mica va anar fent vincles, implicant-se fins a quedar-se i a viure-hi permanentment, quan el seu marit es va jubilar ja fa més de 35 anys. Durant aquest temps va ser una persona molt participativa de la vida social del poble i també feia puntes de coixí i brodava. Excepcional taller artístic a l'escola de Sant Pere Molanta amb actuació del grup Roba Estesa. En els darrers anys, l'escenari del gimnàs de l'escola Rosent Montaner de Sant Pere ha acollit actuacions en directe d'algunes de les propostes més representatives del panorama de la música en català dels darrers anys, com Xarango, Xiula, Els Catarres o Cesc Freixes. Però els incentius per l'alumnat no acaben aquí. Un cop l'any, l'excepcional taller de creació artística que porta fins a l'escola de Sant Pere Molanta a músics destacats comporta també comptar amb il·lustradores professionals que fan la seva feina en directe davant els alumnes de l'escola, així com les explicacions d'una editora. Aquest 2023 el taller es vivia divendres pel matí i el treball es dedicava al conte basat en la cançó Soc d'un poble, del grup Roba Estesa, amb les il·lustracions de Sonia Lins i de Juanjo Barco i el testimoni de l'editora Laia Fogueres Tortres, de l'editorial Nanit.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara passen 5 minuts de 2:15. Engeguem amb el tema de la setmana. Portem mesos sense pluja, la sequera és greu i això és un greuge per a molts sectors, però sobretot per l'agricultura. Tenim unes comarques on les vinyes, els presseguers i les oliveres necessiten d'aquest bé que ara és escàs. Aquest passat dijous, el Parlament va aprovar la llei de sequera impulsada per Junts, que va tirar endavant amb els vots també del PSC i Esquerra. La llei, que substitueix el decret inicial del govern, abastarà tot Catalunya i no només les conques internes. També inclou actuacions prioritàries que garanteixen l'aigua de boca i el finançament perquè l'Agència Catalana de l'Aigua faci les obres necessàries. En total, uns 500 milions d'euros. En un moment tan complicat, avui volem donar veu als pagesos, justament coincidint amb les tracturades que el Sindicat Unió de Pagesos ha convocat aquest matí a diferents punts del país. Així que anem a buscar la primera veu fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, ja tenim el primer que justament està a camí d'aquesta tracturada que començarà en una hora i mitja. És el Jordi Pasqual. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, dins del que cap, no, m'imagino?
Sí, home, clar, dins del que cap, perquè doncs, s'estan passant uns moments bastant complicats amb l'agricultura.
Vosaltres teniu oliveres, us dediqueu, sou una empresa familiar ubicada a la Bisbal del Penedès. Clar, des de la ignorància, quant reg necessiten aquestes oliveres i què comporta per a vosaltres el fet de que no plogui en aquests moments des de fa ja uns quants mesos?
Aviam, sí, és cert que nosaltres tenim olivera i al ser aquí al Baix Penedès, doncs tot el cultiu que tenim és un cultiu mediterrani de secà, que és olivera, ametller, vinya i garrofer. De totes maneres, vull dir, són arbres que estan preparats pel clima mediterrani, el que passa és que doncs, és tan extrem ja aquest clima que fa dos anys que no plou i doncs els arbres ja ho comencen a acusar des de fa bastant de temps. I doncs el que succeeix és que les collites van minvant, els arbres doncs no responen per produir l'any següent i tot això és un drama que portem arrastrant des de fa temps.
Aquesta tracturada que de fet aquí es fa a Catalunya, no a totes les províncies, es fa avui, però el 14 de maig hi ha una a nivell estatal. Què és el que reclama? Què reclameu?
Bueno, el que es reclama és una mica doncs, que la pagesia va fent la seva feina havent acordat unes coses abans. Vull dir, el que es reclama més ara és la falta de reg allà on es pot regar. Vull dir, nosaltres aquí a Baix Penedès, no, com a norma, ningú té el reg instal·lat i això, però hi ha zones que sí. Llavors, tota aquesta gent ha fet unes instal·lacions de reg, ha millorat el reg, ha fet sistemes de reg que siguin més sostenibles i no consumeixin tanta aigua, i com ara aquest any, el que han fet ha sigut fer tota la feina que requereix el cultiu, el que és la poda, l'adob, els tractaments, tota la feina, i quan ha tingut de requerir de l'aigua del rec que tenien assegurada des de feia molt de temps, perquè aquests recs ja són molt antics, doncs els hi han tallat. Clar, si hagués sigut tot això, potser no hagués fet tanta inversió. Però clar. Ara, quan necessites de l'aigua, doncs és quan el govern ha fallat, perquè ha dividit l'aigua cap a el que és turisme, piscines i moltes coses més. Una mica la queixa és que quan un país abandona el sector primari pel turisme, aquí hi ha un problema. I és fàcil d'entendre. Quan Nissan, per dir alguna cosa, que també voldríem que estigués aquí, va tancar portes, van marxar 2.500 persones. Ara, per culpa del rec, el no poder regar, clar, totes les persones que han d'aclarir els fruiters des d'ara fins a les collites, o sigui, tota la gent que es necessita des d'ara fins a final de collita, són 25.000 persones que ni vindran ni s'agafaran d'aquí del territori. I això no se n'ha sentit quasi gens a parlar. Només de la catàstrofe que hi ha només de llocs de treball. A partir d'aquí, doncs, no sé, sense piscina podríem passar, però sense una fruita jo crec que no podrem passar. I el govern el que ha fet ha sigut dirigir l'aigua cap a altres llocs.
Clar, m'imagino, Jordi, que... És a dir, òbviament esteu cansats, esteu emprenyats, però el sector primari veiem any rere any que cada cop està més minvat. És com que no us tenen en compte quan no hem d'oblidar que sou per això es diu primari, no?
Bueno, quan un país abandona el sector primari, el país està condemnat a no desaparèixer, però a passar-les molt, molt magres, perquè a partir del sector primari comença tot. Perquè fa bastants anys a Catalunya hi havia el 50% o més del 50% que es dedicava a l'agricultura. Tot això va anar canviant i ara doncs, no arribem al 2%. Tot i així, el volum de producte, de producció, és el mateix. O sigui, no és que hàgim disminuït un 38% el percentatge de gent dedicada a l'agricultura, sinó que l'agricultura és la mateixa quantitat, el que passa que, com que es fan maquinàries, es produeix el mateix sense tanta gent. Però, dit fredament, els que voten són no arriben al 2%. I això, doncs, no interessa. I aquí està el cas que es fa a l'agricultura. Però si per cas perdem la producció a aquest país i l'hem de comprar de fora, llavors sí que es veurà el problema greu. Perquè hem anat veient, només amb la sequera, el que han augmentat els preus, doncs sí. Si ara ja ho acabem d'ensorrar, potser no podrem menjar el que volem.
Jordi Lourdes, si em permeteu, anem a sumar més veus, anant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on hi tenim l'Eli. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, sumem més veus, quatre veus, les que ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, en representació de fruita dolça i de vinya aquí a l'Alt Penedès. Isabel Vidal, viticultora, Josep Torrents, de Torrents Vinyes Fruits i president de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, Josep Ràfols, de Cal Pau, de Cal Pau Jan, vocal de l'ADB i també president del Préssec d'Urdal, i Isa Martínez, tècnica de l'ADB. Molt bon dia a tots quatre. Què tal? Com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Escoltàvem molt atentament el que ens explicava el Jordi. Anàvem al 5, anem fent que sí amb el cap, perquè la realitat que esteu vivint des del món de l'agricultura, ja no només en l'actualitat d'aquest 2023, sinó abans parlàvem fora de micros, fa uns quants anys que ja va tocant fort a l'agricultura, sí que ara potser se'n parla més per aquesta sequera que estem vivint aquest any i que, si recordem, de fet, l'any passat també vam tenir un any on va mancar força la pluja. Si parlem de previsions, que en les darreres setmanes se n'ha parlat moltíssim, no sé, per exemple, des de la fruita dolça, quines previsions teniu a dia d'avui?
Soc en Josep Ràfols, soc productor de fruita dolça. Les previsions doncs, són bastant negatives perquè doncs, portem l'any molt sec. Nosaltres, el Préssec d'Urdal, doncs, fem una producció de préssec de secà. Alguns tenim una mica de rec de suport, però penseu que el rec de suport vol dir que posàvem una mica d'aigua i normalment l'obríem a partir del mes de juny, algunes varietats al juliol i algunes varietats a finals de juliol. I ara hem hagut de començar, arriscant-nos a quedar-nos sense aigua a la meitat perquè en tenim poca, a començar a regar aquesta setmana les que hem pogut. No? El que tenim de secar complet, doncs la previsió la veiem molt malament perquè com no plogui, encara que l'esperança la tenim ara amb aquest fi de setmana que diuen que poder ploure, no? Però bé, no la perdem mai l'esperança als pagesos, sempre pensem demà, l'any que ve o el que sigui. Però suposant que no plogui, doncs el que no es pugui regar pràcticament no es collirà res amb secar, perquè entre que faltarà aigua i vénen aquestes calorades, el préssec no es pot desenvolupar. L'arbre necessita un mínim de nivell humit al terra per poder desenvolupar els fruits i fer la transferència d'aigua cap a la naturalesa, no? Llavors ens ho veiem negre, perquè hi ha anys normals quan venen aquestes calorades i els presseguers que no reguen queden sobtats i ja no es mouen de puesto. Doncs aquest any els primerencs ho veiem molt malament i tenim esperança de que la millor plogui, però és això, què passarà, ja ho anirem veient.
Des de la vinya, Isabel, com...
Bé, els de la vinya també estem igual, amb molta incertesa. Pensem que des del 2020, que és curiós, va ser un any que va haver-hi tant de míldiu, però a partir de l'estiu va començar una sequera que encara ens ha atrapat fins ara. Portem des del mes d'octubre de l'any passat que han plogut uns 100 litres. La vinya necessitaria, parlant d'aquest escenari ideal, doncs almenys uns 500. Evidentment, 500 no hi arribarem, però almenys 300 per sobreviure sí. I si, clar, si no plou i les perspectives són de que potser sí que plourà aquest dijous o aquest cap de setmana que ve, però que no hi haurà un règim de pluviomètric que acabi amb la sequera que tenim i que ens porti a bon port fins a l'agost, que és quan començarem la collita, a principis d'agost o a finals de juliol, doncs la vinya farà el seu camí, ha brotat, en alguns llocs ha brotat millor que pitjor, també depèn del tipus de poda, els guiots, algunes gemes no han brotat, amb els roiats van i amb el vas van una miqueta més bé, però clar, ara han començat a florir, està florint el chardonnay, i a partir d'ara és quan necessitarà molta aigua per les fulles i pel fruit, i si no hi ha aigua, clar, el que farà el cep és no reproduir-se, o sigui, no fer el fruit, sinó sobreviure per intentar arribar l'any que ve. Per tant, les perspectives són bastant dolentes. Sí que si ens plouen anirà ajudant que arribi, doncs, no ho sé, un 50% de la collita, però si no plou, jo penso que arribarem en una situació de dimensions desconegudes que de veritat que sóc incapaç d'imaginar-me.
Abans ho deia el Josep, des de l'agricultura, mirant el cel constantment, desitjant i creuen els dits perquè plogui. I abans, fora de micros, parlàvem d'un tema molt interessant, que són les assegurances, que és un altre dels grans temes en el món de l'agricultura, perquè no acaben d'encaixar la realitat vostra amb la realitat de l'assegurança.
Aviam, nosaltres amb l'assegurança, ara a la fruita, podem assegurar pel fred i per la pedra, vull dir, per la sequera no es pot assegurar. Mm-hmm. Tampoc es creia que arribaríem a aquests extrems de la sequera que estem. Ara, avui en dia, l'assegurança no ens cobreix gairebé res. O tomata el 100%, que és el que ens va passar l'any passat, que ens va tocar bastant el fred, o si tomata el 100%, hi ha un 20% de franquícia que no cobres, i llavors, clar, depèn del pèril, la valoració que et fa. Vull dir que l'assegurança, de moment, no ens resol cap problema.
Assegurança sumat als preus cada vegada més baixos de tot el sector primari. Abans parlava el Jordi de l'olivera, en el cas del préssec, en el cas del raïm, una miqueta el mateix, també.
Però en el préssec ara és diferent una miqueta aquí, la zona de Subirats i de la Fortesa, de que pràcticament hem fet una cosa que no havíem fet anys enrere, que és la venda directa. Ara una gran part del que produïm doncs ho venem directament. I el venim sec, que a més produirem menys, doncs farà que encara el tant per cent de què venem directament doncs aquest sigui majoritari d'això. No? El que portem a Mercabarna, doncs aquest ja és una altra història. Aquí sí que ja entres en un joc, això ja és oferta-demanda i no té res a veure. De totes maneres, aquest any, com que la producció general segurament serà baixa, els preus no crec que siguin tan dolents, no? Però ha canviat totalment la filosofia que teníem de treball d'anys enrere. No? No havíem vengut mai directament, ara ho fem, per sort ha anat bé. Sembla que hi hagi demanda de producte de proximitat i ara es valora això que anys enrere doncs, no es havia valorat gens. Penseu que el Penedès pràcticament de préssec de l'Urdal o de la zona ni se'n menjava. I ara això aquests últims anys ha canviat.
En el cas de la vinya, cada any hi ha aquestes reivindicacions del preu del raïm, Isabel.
Sí, és una cursa de fons que fa molts anys que vam començar tot el sector, les organitzacions agràries també, i la veritat és que no ens n'hem sortit gaire, però jo penso que això canviarà. Tornant una mica al que comentàvem de les assegurances, jo no sabia, veus que amb la fruita no es podia assegurar per sequera, amb la vinya sí, amb el raïm sí, que de fet es convertirà, si no canvia, en un ajut a la renta del viticultor, perquè és que aquest any tots farem parte per sequera. L'única pena és que els preus estipulats tenen un tope amb el preu del raïm per l'assegurança i que en cap cas no compensen la pèrdua real que tens a la vinya. Evidentment també hi ha el tema de la franquícia. I dic això perquè penso que aquí s'hi hauria de posar mà, perquè evidentment davant de tot el que passarà, potser en algun lloc puntual, per exemple aquesta fruita selecta d'aquí a l'Urdal, que tindrà un preu percebut una miqueta més alt, amb algú pot arribar a compensar, però jo penso que l'administració està davant d'un panorama que no sé si és capaç d'entendre encara que haurà d'ajudar a tot el sector, no només els que estem aquí representats, el de l'olivera, el de la fruita dolça, el de la vinya, sinó, ja veieu, els canals es tanquen, els arbres deixaran de tindre rec, ja veurem si sobreviuran. I una manera, a part d'una ajuda directa que se l'hauran de plantejar, és aquest tema d'assegurances que hauria de canviar. Per exemple, pues, que les pogués assegurar per sequera la fruita. I respecte al tema que em deies dels preus, Jo he estat molts anys en una organització agrària. La veritat és que s'han aconseguit moltes coses, s'ha treballat molt, sobretot pel tema dels controls. A vegades coses que el sector entomava malament, perquè això pensàvem que ens portaria a un escenari d'equilibri d'oferta i demanda. Però m'han adonat que no sé què passa, però que el sector, parlo del meu, del raïm, el mercat no, és que no regula, no. Sembla que no se sustenti sobre les lleis que tant ens expliquen els economistes. Però això canviarà si realment hi ha aquest escenari de tanta sequera, els preus pujaran, i pujaran molt, perquè crec que pujaran, és una esperança que tinc, perquè realment hi ha gent que ja estan trucant empreses elaboradores a pagesos per veure quines disposicions tenen de raïm i fins i tot si se n'hi pot portar més. O sigui que entrarem en una competència que penso que farà pujar el preu. Ara bé, segur que això, com sempre passa, en cap cas compensarà el que seria l'escenari ideal dels 8 o 10 o 12 mil quilos per hectàrea.
Hauríem de sumar també a aquest panorama de sequera i de tot el que hem anat posant sobre la taula el tema del control cinegètic. Com afecta això? Perquè se'n parla molt poc o gairebé res del que suposa per vosaltres tot aquest tema.
Nosaltres aquí, bàsicament, de moment, és el senglar, que ja fa molts anys que l'estem patint amb la fruita. Penseu que al començament són uns quants camps de presseguers que maduren. Abans no teníem cap problema. Tancaves un camp i no passava res. I llavors tancaves a mesura que anaven madurant. Ara no. Ara penseu que jo, la setmana passada i fins dimarts, he dedicat una setmana i dos dies, jo i un treballador, a tancar tots els camps de presseguers. Perquè ja feia dies que amb uns presses que no feien ni 8 mil·límetres ja ens arrencaven tots els brots. Ens trobem que tots els torrents són secs. Aquestes bèsties tenen que menjar. Llavors, si no ho tanques molt bé, t'assegures que allò piqui molt, hi ha hagut algú que ho ha ballat. Tenim dos o tres pagesos de l'associació que han aplegat perquè han quedat avorrits ja de que els hi destrossen cada any el d'això. I penso una cosa, que a més de ser una lluita en previsió, és una lluita diària, perquè en un dia que per aquelles coses se't trenqui un fil, se t'obri una porta o alguna cosa, aquelles bèsties tenen que entrar i tenen que menjar. Van les mares amb 8 o 10 cries i l'han de menjar. I penso que et poden arrasar un camp en una nit i tu et quedes amb un esforç de tot el temps i a la vigília, com a mi ja m'ha passat més d'una vegada, no? I amb els companys, et quedes sense res en un moment. No? Què va passar? Mira, l'any de la pandèmia, fins l'any passat, quan tancaven per la pandèmia, no deixaven a sortir a caçar. L'any passat, a la meva zona, al cantó d'on jo visc, no van deixar fer cap batuda, no sé per què. N'hi ha un tou i no ens en sortim, com no s'esforcin, malament.
En algunes zones, com la zona de la Fortesa, suposo que per la presència del riu Anoia o també imagino per tema de torrents i de bosc, els danys són pràcticament cada dia durant tot l'any. Si no hi ha fruit, passen a llaurar els camps, fan sots, després és una problemàtica per passar amb la maquinària. Quan aclareixes es mengen els fruits de terra, però també es mengen les faldes dels arbres. Si l'arbre és petit i hi ha fruita, és capaç de rebentar-te l'arbre, cosa que a l'igual perds un any o dos anys o toca arrencar l'arbre i plantar-lo de nou, realment és un xou. A nosaltres el Port Senglar fa molt de temps que ens procura molt de dany, també tenim problemes amb els ocells pel tema de la cirera i ara s'afegeix el tema del cabirol, que aquí encara que siguin productors de fruita, ells també porten vinya i per tant doncs, veus que els companys del sector de la vinya s'ho miren molt preocupats a l'augment de la població de cabirols.
Aquí, que jo sàpiga, aquí aquesta zona nostra encara se'n veuen, però se'n veuen pocs, però per exemple, últimament companys, bueno, tots estem amb les xarxes, estan ensenyant doncs, molts vídeos cap a la zona del Baix Penedès, de Rodonyà, del Pla de Manlleu, que la veritat és que és espantós. Torno a dir el mateix, l'assegurança també ho cobreix amb la vinya, els danys per fauna salvatge, però clar, primer, que el que busques, qualsevol pagès, és no fer-la servir, l'assegurança, perquè és una pena haver-la de fer servir després de tota la feina que hi has posat. I després és que no compensa. I aquesta és la segona cosa que sí que tots som conscients, ho hem parlat una mica microtancat, que fa anys la sequera, a veure, sí que els experts ens ho deien que arribaria, ara hi ha arribat, segurament no s'ha planificat el que s'havia de planificar, sobretot a les zones on es podia regar, però amb el tema de la fauna salvatge fa anys i panys que se'ls diu a l'administració que han de ser més contundents, no perquè en tinguin cap culpa aquests animals, el que en fan, ja ho han dit els companys, és sortir del bosc i dels torrents a menjar, perquè tot està molt sec, però és que hi ha un desequilibri tan gran des de fa tants anys que corregir això que costarà moltíssim. I clar, és veritat, arribar a una vinya, com hem vist en alguns vídeos d'un pagès, que se li han polit tots els brots, és que, esclar, és que et mata com a pagès, et desanima molt, t'entristeix molt, no? Esperem que l'administració hi posi totes les eines i que deixi que es cacin, que jo tinc entès, no sé si és veritat, que ara sí que s'ha obert una mica la veda de poder caçar a tota hora mascles, femelles i el que convingui. Però és que anem tard i malament, com sempre.
Isabel Vidal, és que estem acabant ja, Isabel, Josep Torrent, Josep Ràfols i Isa Martínez, gràcies per aquesta primera intervenció. Ara ens toca fer una pausa i de seguida arriben les notícies de les 10 i seguim a partir de les 10 i 6. Gràcies i fins ara.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.